Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El tercer trimestre del 2020, el segon trimestre del 2021, a Barcelona es van començar a multiplicar d'una manera molt exagerada els anuncis d'habitatges que es posaven a lloguer. Ara, el volum d'aquests anuncis ha començat a disminuir per acabar una altra vegada a un nivell molt similar al que hi havia abans de l'explosió de la primera onada de la Covid-19. Des d'un punt de vista dels preus dels lloguers, encara estem lluny dels d'abans de la pandèmia. Algunes d'aquestes dades han quedat recollides en un informe del qual avui en volem parlar amb en Jordi Bosch, que és el director de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Senyor Bosch, com estem? Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia a vosaltres.
Com hem d'interpretar el que està passant amb l'oferta de lloguer, diguem-ne, que s'està comunicant que hi ha ara mateix a la ciutat de Barcelona?
Bé, doncs, el cert és que en aquests dos anys han passat moltes coses. Amb l'arribada de la pandèmia, el que vam detectar amb aquest informe que fem des de l'Observatori trimestralment, a partir de, sobretot la principal font és a partir dels portals immobiliàries, sí, de Fotocasa i Habitatge, però també complementem amb el registre de fiances d'Incasol, el que vam trobar és que amb l'arribada de la pandèmia va haver-hi una acumulació d'habitatges en oferta. És a dir, el mercat es va parar, els habitatges no llegaven i es van anar acumulant a l'oferta. Llavors vam tindre uns volums d'oferta molt importants al llarg de tot el 20 i van començar a reduir-se paulatinament a mesura que les mesures de confinament, que la Covid va anar remetint i que el mercat es va anar normalitzant paulatinament. I ara, diguem-ne, estaríem en aquell punt a finals del 21, principis del 22, estaríem en nivells d'oferta, estaríem al punt inicial pre-Covid. És a dir, el mercat ja ha acabat de sortir, s'ha normalitzat, per dir-ho d'una forma, i ja no hi ha aquest excés d'oferta que era degut a que la demanda s'ha encongit. És a dir, molt poca mobilitat residencial, moltes decisions d'emancipació, de vindre a Barcelona, s'havien ajornat o, senzillament, s'havien vist obligats a parar-ho. No?
És a dir, podríem dir, per entendre'ns, que la pandèmia ja no es nota o ja no està reflectida en el mercat del lloguer actual?
Això mateix. En termes d'oferta i demanda, diguem, de volums d'oferta i demanda, s'hauria aturat. Una altra cosa són les conseqüències econòmiques que pugui acabar encara arrossegant l'economia, i no només de la pandèmia, sinó també doncs, de la tendència de la inflació, dels indicadors econòmics que no són massa bons, que puguin incidir en l'evolució a curt termini. Però no, això ja ho veurem, això ja veurem com evolucionarà.
Clar, d'entrada hi hauria una qüestió que seria la del preu, no? Que des del punt de vista de la inflació, doncs caldrà veure com s'acaba gestionant ja de cara a l'any vinent, no? Des d'un punt de vista del lloguer, per exemple, tot i que el darrer trimestre a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, els preus han seguit creixent.
Sí, en termes mitjans han crescut un 5%, és cert. I, de fet, en el trimestre anterior també hi havia un lleuger increment. Van caure bastant durant l'any anterior. Encara estem a nivells inferiors a l'entrada de la Covid, per tant, encara, diguem, en un balanç de dos anys, encara estem una mica per sota, però tot apunta a que, perquè el bo de la informació dels portals és que és un predictor del que passarà en el mercat, perquè és el que ens dona la informació de quan algú, el propietari, oferta l'habitatge i el demandant el va buscar, no? I això se trasllada al cap d'uns mesos, d'uns 3-4 mesos, en els contractes realment que se signen, perquè hi ha un temps, un desfase temporal a causa de que aquest habitatge s'ha de negociar el preu, la gent el visita, s'acaba formalitzant el contracte, i llavors això ho veiem, ho detectem en el registre de fiances d'Incasol, que també tenim una informació estadística. No? Sí, sembla que hi ha una tendència a l'alça dels preus, però tampoc no és una tendència inflacionista molt exagerada, perquè ja dic que estem encara per sota del nivell mitjà de preus d'abans de l'esclat de la pandèmia.
Clar, parlem d'aquest increment aproximadament del 5% dels preus. De fet, el preu mitjà, per entendre'ns, a Barcelona estaria rondant pràcticament els 1.300 euros, una mica menys, una mica més, però baix, estaria al voltant d'aquests 1.300 euros. Hi ha un concepte, en canvi, que vosaltres utilitzeu, que és aquest preu mitjà de lloguer assumible, que aquest ha disminuït un 3%. Què és aquest preu mitjà de lloguer assumible i per què hi ha aquesta disminució, senyor Bosch?
Bueno, nosaltres un dels exercicis que fem en l'informe és contrastem el preu dels... Fem una segmentació per trams de preus i en el total, el preu mitjà, dels habitatges que s'oferten i també dels que busca la demanda.
Sí.
I aquesta demanda ho fem a través de les consultes, és a dir, quan alguna persona entra al portal immobiliari i contacta amb la propietària o el gestor de l'habitatge que es posa a lloguer, aleshores nosaltres tenim aquestes dades. Al comparar-les, veiem que hi ha un desfase, que és algo que hom ja intueix, no? És a dir, la demanda busca habitatges més econòmics dels que s'ofereixen al mercat.
Clar, és que hi ha una diferència perquè... Clar, Barcelona, jo deia, el preu mitjà rondaria aquests 1.300 euros, però, en canvi, la gent el que està fent és buscar preus que estiguin als 700, 750, 800 euros, com a molt.
Sí, diguem-ne, la major part dels demandants intenten buscar preus més econòmics que els que realment hi ha a l'oferta. Bàsicament, el que reflecteix és a dir, Barcelona hi ha molta demanda en relació als habitatges de lloguer que hi ha en oferta, i bona part d'aquesta demanda té dificultats per assolir els preus que exigeix el mercat de lloguer de la ciutat. Aleshores, intento buscar preus o més assequibles, o en alguns casos es troba obligat o canviar de barri o fins i tot buscar altres localitzacions dins de la ciutat o arribar a els estàndards de l'habitatge per a poder trobar un habitatge que tingui un preu al que s'atenci a les seves possibilitats. No? Cal pensar que Barcelona és el municipi més car de tota l'àrea metropolitana i té molta demanda i el mercat de lloguer, tot i que ha crescut, perquè certament portem més d'una dècada en el qual el volum de la proporció d'habitatges de lloguer ha augmentat molt a tot arreu de Catalunya, però sobretot particularment a la ciutat de Barcelona. Però tot i així hi ha molta més demanda i això fa que les tensions en el mercat tinguin aquesta tendència a pressionar els preus cap a l'alça.
Des d'un punt de vista de preus, abans em deia, des del punt de vista de la quantitat d'oferta, per entendre'ns, tornem a estar a un nivell semblant al que teníem abans de la pandèmia, no? Sobretot abans de la primera onada de la pandèmia, sí. És a dir, abans de la Covid. Des d'un punt de vista de preus, estem a la ciutat de Barcelona a un nivell semblant a la prepandèmia o estem per sobre d'aquells preus? Amb aquests 1.200, 1.300 de mitjana.
Estem una mica per sota, una mica per sota, perquè abans de l'esclat de la pandèmia ja va baixar una mica el preu a la ciutat de Barcelona. Però han sigut baixades suaus, però durant més trimestres que no pas les pujades. Aleshores, encara estem una mica en nivell de preu mitjà, una mica per sota de l'inici de la pandèmia.
El que passa que Barcelona... Digui, perdoni.
Sí, perdó. Hi ha una cosa que és important, perquè a mitjans del 20, al setembre, es va aprovar la llei 11/2020 de mesures de control de lloguers, de la renda de lloguers.
Sí.
I aleshores aquesta normativa probablement també ha tingut una incidència. És un element que estem estudiant també a l'Observatori, esperem treure ben aviat un informe al respecte. Però, clar, el que fa aquesta normativa és acotar les pujades, limitar les pujades i intentar que no tornem a viure les tendències inflacionistes dels anys anteriors a la pandèmia, no? I aleshores és segur que aquesta llei ha tingut una incidència, no sabem, encara estem determinant la magnitud, i és probable que, encara que hi hagi aquestes oscil·lacions una mica cap a l'alça actualment, tampoc veiem espirals inflacionistes molt altes en el curt termini.
En tot cas, el que sí que detecteu, que ja passava també abans de la pandèmia i continua passant ara, que és que Barcelona continua en aquest sentit segurament centrifugant població cap a la seva àrea metropolitana, perquè els municipis de l'entorn de la ciutat de Barcelona continuen amb una oferta i amb uns preus que estan molt per sota de la ciutat, no? I per tant, que segurament potser encara no s'han recuperat del tot de respecte a la pandèmia, la situació prèvia, no?
Sí, bueno, és molt probable que hi hagi una part de centrifugació de població, sobretot de població jove que s'emancipa, però jo diria que més que això, en termes quantitatius, el que hi ha és com a pol d'atracció de mà d'obra i de desplaçament de població que ve a treballar a Barcelona, molt probablement no tota aquesta població acabi vivint a Barcelona, sinó que acabi situant-se als municipis colindants o dins de l'àrea metropolitana, però amb possibilitats d'estar ben comunicat amb el centre de la ciutat. Pensem que Barcelona hi treballa molta més gent que no pas la que hi viu, i aleshores pues, bueno, hi ha tot el tema de la mobilitat dins de l'àrea metropolitana, que fruit bàsicament és residència de treball. No?
Clar, ara, per exemple, aquests dies hem anat explicant els mitjans de comunicació, la gent m'ha pogut seguir aquí a Ràdio Hostel o llegint els diaris, no? Que el sector immobiliari assegura que està vivint una altra petita època d'or, i això no només fa referència a la compra-venda d'habitatge, no?, que torna a estar molt disparada, sinó que està també d'alguna manera tenint una incidència en el mercat de lloguer. Suposo que això es nota més a Barcelona, que és una ciutat que per la pròpia conformació de la ciutat, per la qüestió polèmica de la reserva de sòl, etc., té moltes limitacions en la construcció i, per tant, segurament aquest efecte de la compra-venda s'acaba traslladant també d'alguna manera en el mercat del lloguer.
Sí, el que passa que amb el que ha succeït hi ha algunes petites diferències. Moltes de les operacions de compra-venda, diguem-ne, ja s'havien com preacordat, presignat abans de la pandèmia, i aquestes no s'han ajornat, és a dir, malgrat els confinaments, l'aturada econòmica, la major part del mercat de compra-venda ha tingut una certa continuïtat. Amb el lloguer, com parlàvem abans, es va parar de cop, perquè és un altre tipus de transacció, d'acord, i s'ha reactivat. I l'altra cosa és que jo no diria tant que una època d'or, sinó degut a que vam estar gairebé 2 anys, un any i diversos trimestres molt aturats, moltes d'aquestes divisions s'han reactivat ara i per tant alguns dels indicadors donen com molta activitat, però és que cal entendre que venim gairebé d'un any que, per exemple, en lloguers no n'hi ha hagut. Quan això s'acabi de normalitzar en els següents trimestres, veurem què succeeix, perquè el sector immobiliari és molt sensible a l'evolució econòmica, tant el de compra-venda com el de lloguer. És molt sensible, és a dir, si l'economia, si el PIB no té un bon creixement, si l'atur no té un bon comportament, el caixa de llocs de treball, etcètera, això té una traslació a la capacitat de la demanda i per extensió posen al mercat. No? Per tant, hi ha moltes variables que incideixen, però l'economia en general té una gran influència i aleshores ja veurem, no sé, és molt difícil fer previsions, però no està tan clar que estiguem vivint en una època de moment de mercat escalfat, no? Per dir d'una manera, com va succeir a principis dels anys 2000. No?
Clar, quan va haver-hi, quan va arribar-nos la pandèmia i evidentment hi va haver tot el que és el bloqueig mundial del turisme, no?, que es va allargar durant tant i tant de temps, ja es va explicar que hi havia una part important de pisos que havien estat destinats justament a aquest ús turístic, no?, des del punt de vista del lloguer, que d'alguna manera, preveient que la situació pandèmica semblava que s'allargava, havien entrat al mercat, diguem-ne, més recurrent del que seria el lloguer, segurament aprofitant d'alguna manera aquest tipus de contractacions, no d'un contracte de lloguer estàndard, com el que ara obliga la llei, sinó aquests contractes temporals que donaven fins a un màxim d'un any, per entendre'ns, no?
Sí.
Aquest entenc que és un tipus... Quan, en aquesta normalització de l'oferta, entenc que hi juga també un paper important part d'aquests pisos que han tornat a desaparèixer de l'oferta de lloguer convencional de la ciutat per recuperar el seu ús turístic?
És molt probable. Nosaltres això no ho podem detectar amb la informació que tenim, però per altres treballs treballs, tot apunta a que la reducció de l'oferta s'ha produït tant perquè la demanda de lloguer convencional s'ha reactivat, com també perquè, doncs bé, el turisme ha tornat, la vida universitària ha tornat, i tant l'habitatge turístic, també convencional, com aquest d'una mitja estada fins a un any, doncs també s'ha reactivat. No? I amb totes tres dinàmiques han fet que s'aixugui, que es disminueixi l'oferta. Ah. Segur. Això, segur. El pes de cadascuna...
Sí, això, al marge, diguem-ne, que les dades, diguem-ne, reflecteixen que hi ha hagut més contractes. El 2021 la ciutat de Barcelona van créixer la quantitat de contractes de lloguer que s'havien fet. Vull dir que una cosa no té a veure amb l'altra, però que segurament la reducció, diguem-ne, de l'oferta fins i tot d'anuncis té a veure amb que hi ha més lloguer, però també amb aquest trasbassament de pisos que havien aparegut de cop com una bossa de lloguer que mai hi era, diguem-ne, no?
Sí, segur, és un dels elements que ha ajudat, sí. I pel tema econòmic només volia apuntar una altra cosa, que és la incidència de la inflació. La pujada dels tipus d'interès és un indicador, és un mecanisme que regula el mercat. A la que els tipus d'interès pugen, sobretot en la compra-venda i indirectament en el lloguer, pot tindre un efecte de, si s'està produint aquest escalfament, de que baixi una mica la temperatura, que es moderen els preus. És un mecanisme, ahir sortien notícies de que el Banc Central Europeu està plantejant aquest estiu ben aviat...
Aquest estiu a tot estirar el setembre en començar la tardor, sí.
Sí, i això, almenys històricament, sempre ha tingut una repercussió en una aturada de les tendències inflacionistes. Per tant, diguem-ne, no és una bona notícia que s'hagin de posar els tipus d'interès, depèn de com es miri, però efectes de mercat immobiliari, si estiguessin en una fase de sobreescalfament, això seria una bona mesura.
Això podria tenir una incidència. També en el lloguer podria tenir una incidència?
Bueno, no tan directament, però bueno, hi ha una certa harmonia entre compra-venda i lloguer, però no es comporten exactament igual. La incidència més directa i més evident seria amb la compra-venda segur, i en el lloguer, pues, com a mínim ajudaria que no pugessin molt. Això segur.
Per cert, una curiositat, ja que sabem que el preu mitjà dels pisos de lloguer a la ciutat de Barcelona estan al voltant d'aquests 1.300 euros, per entendre'ns, quin és el pis mitjà que s'està llogant ara a Barcelona?
En termes de superfície?
Sí, no ho sé. El superfície, distribució, no ho sé.
Sí, bueno, l'habitatge de lloguer mitjà acostuma a ser una mica més petit que el de compra-venda, en termes generals. No ho tinc al cap allò el número exacte, però jo diria que se situaria segurament amb una mica més de 60 metres quadrats, potser al voltant de 70, alguna cosa així, entre 60 i 70.
Històricament, Nou Barris era dels districtes més econòmics, continua sent així?
Sí, jo crec recordar que sí, ara no tinc el mapa. Hi ha hagut algunes variacions entre els dos barris, perquè d'això ja som més sensibles. Pensem que quan baixem d'escala i anem ja a nivell de barri, com que la mostra és més petita, també és més sensible a sofrir variacions, no? Uh-huh. Quan parlem de la ciutat és més estable. Però sí, hi ha diferències importants entre barris, i sí, això és una constant, un patró de la ciutat que es repeteix en tots els estudis que tenim.
En Jordi Bosch és el director de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Amb ell teníem ganes avui de parlar de què està passant amb aquest habitatge a la ciutat de Barcelona, dels habitatges que tenim en lloguer, de la compra-venda i de com està ara mateix al mercat. Senyor Bosch, gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Estel.
Moltes gràcies per convidar.
Que vagi molt bé, gràcies per ser-hi. Amb ell hem arribat al punt de les 9 del matí, ara